Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Cada vegada més m'adono de com diàriament les persones irrompen de manera indiscriminada i inconscient a l'espai dels altres. No necessàriament un espai físic, sinó també acústic, visual i mental. Els nostres estils de vida frenètics i individualistes ens porten a actuar de manera egocèntrica, imposant la nostra presència i trencant la dels altres. Reflexiono avui sobre aquest tema perquè avui, mentre jo estava asseguda al tren com cada matí, la dona que seia al meu costat escoltava amb un volum eixordidor vídeos amb el seu telèfon mòbil i amb el sacsejar de les seves cames em colpejava de tant en tant, interrompint la meva lectura. I és que, malgrat sembli a primera vista un problema menor, és realment sorprenent com les persones col·laborem en la generació d'un soroll mental que neix de la sal dels nostres espais personals. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I què diu la previsió del temps per les properes zones? Atenció, perquè diuen que dissabte tindrem el cel variable amb precipitacions al Pirineu i que diumenge serà un dia més assolellat. El més significatiu del cap de setmana serà la pujada de les temperatures de diumenge. A hores d'ara, tot apunta que es mantindran força elevades fins, com a mínim, el dijous de la setmana vinent. És divendres, anem a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de dos accidents que tallen dues carreteres. Parlem de la 2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Lleida, on han topat un parell de vehicles al carril esquerre i la via està tallada momentàniament i hi ha 2,5 quilòmetres de retencions. En el cas de la Nacional 340, la de Tarragona, a Cambrils, cap al centre urbà, un altre accident que talla totalment la via i pel que fa als accessos a la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana, dic que les rondes són les vies que presenten més lentitud, que a l'AP7 encara a Barberà en sentit Tarragona i a la B30 hi ha lentitud i a la C58 també problemes i la C33 per accedir a Trinitat. Compte, perquè també apareix algun punt de lentitud a la 2, a Sant Feliu en sentit Lleida amb 5 quilòmetres de circulació lenta. Això és tot, bona tarda.
Gràcies per la informació i ja sabeu, precaució a les carreteres. D'aquí un moment parlarem amb la companya Yolanda Bernal de la pujada d'impostos que està provocant, òbviament, una revolta de veïns de molts municipis, però que afecta també de ple a les empreses i a les famílies. I avui parlarem concretament de les famílies nombroses de Catalunya. Parlarem amb el seu director, el Raül Sánchez, per parlar-nos de que quasi bé el 33% de les famílies nombroses es troben ara mateix en risc elevat de pobresa i exclusió social i demanen als ajuntaments tenir en compte aquestes famílies a les ordenances fiscals.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global. Especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, Diario Abierto.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres, hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290. ¡Oh!
No están asustados, están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
La pujada d'impostos en molts municipis de Catalunya s'està traduint ja en protestes al carrer de veïns indignats amb la pujada desorbitada de l'IBI o la taxa d'escombraries. Hem vist protestes aquests dies a Igualada, en Reus o Tarragona en contra dels seus ajuntaments. L'argument per justificar la pujada d'impostos és que no hi ha diners per cobrir tots els serveis i, a més, hi ha molt dèficit acumulat. Però és que els ciutadans, amb la inflació i els preus desbocats, tampoc no ho tenen fàcil per arribar a final de mes. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la situació és complicada tant pel sector públic com per les famílies. Toni Mora és professor expert en economia, precisament del sector públic, i ens ha donat una dada que explica molt bé el que està passant. Ens ajuda a entendre, doncs, per què molts ajuntaments estan pujant impostos. L'any que ve, les administracions locals s'han de sotmetre a la disciplina fiscal. Això vol dir que no poden tenir deute. I llavors, què és el que passa? Doncs que durant la pandèmia es va permetre més màniga ampla, es van incrementar els serveis públics i això va pujar també la despesa. Ara se li vol posar remei i també hi ha un altre factor, i és que fa uns mesos hi van haver eleccions municipals i abans d'uns comicis, doncs, no s'anuncia mai una pujada d'impostos.
Per qüestions pandèmiques, i també un altre element també tenir en compte, és que també venim d'unes eleccions municipals de fa uns mesos. Per tant, el que també diríem, no, en el bon polític, és dir, abans d'eleccions no pugis impostos, i quan, en tot cas, quan has de pujar o modificar, és just després de les eleccions. Això també és una variable a tenir en compte.
I hem de dir que la situació als municipis no és la mateixa, varia en funció de l'Ajuntament, no tots tenen un endeutament molt elevat. Toni Mora planteja dues solucions: reduir impostos i, per tant, reduir serveis, o que fossin de menor qualitat. I l'altra solució seria fer pedagogia i explicar molt bé per què s'han d'incrementar.
Una altra opció també és dir, és fer pedagogia i explicar, no? Dir, potser s'incrementen els impostos, però, per altra banda, com es gasten aquests impostos i aquestes taxes, no? És a dir, es gasten potser prestant uns serveis que si no la ciutadania, si no els tingués, se'ls hauria de pagar amb un preu més elevat a la seva butxaca. No sé, per exemple, doncs, una llar d'infants municipal, no?
Yolanda, aquesta pujada d'impostos està provocant, òbviament, la revolta dels veïns de molts municipis, però és que també afecta de ple a les empreses que s'estaven començant a recuperar després de la pandèmia. L'increment de taxes pot suposar ara un nou fre.
Exacte, i Carles Mas, que és director de l'àrea econòmica i d'empresa de Pimec, de la patronal de la petita i mitjana empresa, reconeix que això pot dificultar la recuperació i fa preveure un 2024 amb més dificultats. Els crèdits estaran pujant i la capacitat d'estar el vi anirà a la baixa. El que passa amb les empreses té molt a veure amb l'economia familiar. Si hi ha moltes despeses i pocs ingressos, la subsistència es complica.
Al final, el compte de resultats, com també l'economia familiar és els ingressos i les despeses. Mm-hmm. I al final les despeses s'han incrementat molt i això ha fet que, el, que els marges i el fet de subsistir pròpiament l'empresa doncs, doncs cada vegada sigui més, més complicat. Mm.
El Carles Mas reconeix que els serveis que presta un ajuntament doncs, s'han de pagar i cada vegada el ciutadà vol tenir més prestacions. Per això el Carles Mas obre el debat de si aquesta cartera de serveis no s'hauria de revisar per contenir la despesa.
És normal que s'hagi incrementat perquè socialment demanem cada vegada més, més prestacions. Mm. És lògic que s'hagin incrementat i és lògic que es necessiti més, més despeses. Potser estem en aquell punt de veure si tota aquesta despesa ha de continuar o hi ha alguna que realment ja han duplicitat i es podria eliminar, perquè si han de ser a base d'incrementar els impostos, potser la reflexió és, escolta, no vull pagar més, ja em faré els extres de serveis, ja me'ls faré jo per una altra via. Sí.
L'última protesta contra la pujada d'impostos s'ha produït a Sant Fruitós de Bages. Aquí s'ha anunciat un augment del 23% en l'IBI urbà, del 24% en l'IBI industrial i del 45% en la taxa d'escombraries.
Aquesta pujada d'impostos, òbviament, també està afectant a les famílies nombroses de Catalunya. Més d'un 33% estan en risc d'exclusió social. En parlem de tot plegat amb el director de la FANOC, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, Raül Sánchez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, dir que un 33% de les famílies nombroses es troben en risc elevat de pobresa i exclusió social, això fa molt de mal.
Bueno, fa molt de mal, però és conseqüència d'una absència de polítiques de suport a les famílies que tenen infants o que tenen menors a càrrec, sobretot les que tenen més menors a càrrec, perquè, lògicament, com estem dient, no? Si no fan més que pujar els impostos, estem pagant més i un impost que es diu l'IVA, que estan pagant els nens, paguen l'IVA i els nens no ingressen res. Hi ha totes les despeses doncs, que suposa tenir tots aquests menors sense cap suport del país que, ni de la ciutat, doncs que no es pot dir que sigui, pot ser molt business friendly, però no family friendly.
Sí, eh?
I llavors les famílies això ho pateixen i amb el cost de l'habitatge, les pujades d'interès i la pujada dels aliments, al final resulta que moltes famílies ens diuen el 33% que ni tan sols poden arribar a final de mes.
Uh-huh. Vosaltres, des de la FANOC, que heu enviat als ajuntaments 5 punts per tenir en compte les ordenances municipals de cara a les famílies nombroses. Quins són aquests punts, en Raül?
Sí, bueno, així és, no? Nosaltres el que estem demanant senzillament es podien resumir en que es tingui en compte sempre el nombre de membres de la unitat familiar a l'hora de fer qualsevol política cap als ciutadans, perquè no és el mateix doncs, pagar una aigua, el consum d'aigua és més gran i no per això has de pagar el litre d'aigua més car que la resta dels ciutadans. No? Mm. Llavors el que demanem és això, que es tingui en compte, per exemple, en l'IBI. L'IBI és l'impost de béns immobles, que es va aconseguir a la ciutat de Barcelona, per exemple, doncs, que fos totalment universal per les famílies nombroses, però què ha passat? Que amb el cap dels anys doncs, aquesta universalitat s'ha anat reduint posant diferents topes, com pot ser doncs, el tema de la renda o el tema del valor catastral de l'edifici. Total, que de 25.000 famílies nombroses que viuen a la ciutat de Barcelona, gairebé només 1.000 estan rebent aquesta bonificació, quan són moltes més les que realment estan tenint serioses dificultats per pagar l'habitatge. Uh-huh. Després hi ha altres, no? Doncs facilitar l'accés de les famílies nombroses a tots els serveis municipals. Tenim un problema, fa temps vam haver de posar una demanda perquè no es feia els descomptes que durant anys s'anaven fent a les escoles municipals de música, o el que són els espais culturals, esportius, les activitats que es fan extraescolars. Uh-huh. Bueno, tot això, per una família nombrosa, és un cost molt més gran. Llavors això s'ha de tenir en compte, no? I a més, fer aquest descompte no suposa més diners per l'Ajuntament. Senzillament és un servei que ja s'està fent i l'únic que es fa és facilitar que els que tenen més fills doncs, no hagin de pagar tants diners. No? El tema de l'habitatge també és important, doncs, perquè les famílies nombroses ocupen més espai, però, curiosament, no hi ha pràcticament cap habitatge d'aquests de promoció social que es fan les noves promocions privades o de qualsevol, que tingui un tamany més gran de 90 metres quadrats. Si un diu, ui, que gran, sí, però per una família de 10,
clar,
no es pensi, són 9 metres quadrats per persona, no?
Uh-huh.
Bueno, doncs també existeixen aquestes famílies, són poques, però existeixen. Llavors s'ha de tenir en compte, almenys, habitatges que tinguin 3 habitacions, que puguin viure amb un mínim de dignitat, no?
Uh-huh.
I en el fons això, el que demanem, el cinquè punt, és bueno, que totes les ajudes, totes les prestacions que es fa posant un límit d'ingressos, es faci sempre per càpita. O sigui, tants ingressos per càpita, o sigui, dividint entre el nombre de gent que viu en aquella família, perquè què passa? Que posen uns límits d'ingressos que el que té un fill resulta que guanya 10.000 i entra, i el que té 6 fills que guanya 9.990 no entra, no? I dius, bueno, això ja es veu que no és just, i el que demanem senzillament és un tracte just i que no es penalitzi el fet de tenir més fills, perquè, com dius, tenim un futur molt negre. Sí. Barcelona i les altres ciutats catalanes estan totes absolutament envellides, amb un problema seriosos de despoblament, i dius, bueno, l'únic que realment ens ajudarà a que els serveis funcionin en el futur, a que hi hagi prou ingressos, és que tinguem més ciutadans.
Clar,
els ciutadans venen de petits.
Avui en dia, Raül, tu li preguntes a qualsevol noi o noia jove i li preguntes, t'agradaria ser pare? I et diuen, bueno, és que clar, és que és molt car, no tinc temps, amb el sou que guanyo. Clar, és que no s'està potenciant la natalitat per res en absolut.
Sí, sí, fa por, fa por. I llavors hem convertit que tenir fills es converteix en un obstacle, en una dificultat, en un problema. Llavors, clar, la gent no vol problemes, no? Hi ha altres països que fan al revés, que quan tenir fills es considera un bé per tot el país. Llavors el que es fa és felicitar-lo, tenen ajuts específics per a aquestes famílies, les empreses els hi tracten, bueno, tant de bo nosaltres arribem, estic pensant en França, per exemple, que ho tenim aquí al costat, doncs nosaltres no som un país realment ni una ciutat family friendly, i penso que és urgent que això passi a ocupar un espai com a prioritat a l'agenda pública, perquè realment les conseqüències les estem patint. Llegia l'altre dia que em sembla que hi ha 25.000 alumnes menys a les escoles catalanes aquest any, i això anirà pujant amb conseqüències molt greus. O posem remei ara, o si deixem seguir passar, que passi el temps i no fer res, doncs anem a un empobriment molt seriós de nosaltres i sobretot dels nostres fills.
Els que tenen avui en dia famílies nombroses, Raül, són uns valents, eh?
Absolutament. Jo penso que si moltes vegades diem quina meravella els emprenedors, els que fan startups, els que arrisquen per fer un negoci que funciona, aquí els emprenedors més grans, els que prenen més riscos, ara mateix, amb les circumstàncies que tenim, són els pares i mares de família. I això ho hem de reconèixer, perquè no es pot exigir permanentment ser un heroi a tothom i anar, doncs, amb aquesta tensió per poder treure endavant la família. Jo penso que hem de canviar, ja dic, la perspectiva. I igual que s'ha fet amb el gènere i s'ha fet amb altres coses,
doncs,
per què no posem la perspectiva de família a totes les polítiques públiques? I segur que algun canvi notarem, i almenys la gent dirà, home, doncs se'n valora una mica això de tenir fills, i els joves, sobretot, es podran animar, podran agafar un habitatge abans, podran tenir els fills a l'edat que s'ha de tenir els fills, perquè, clar, si els estem tenint als 33 anys d'edat de mitjana...
I als 40,
el primer fill, i als 40, clar, això, quines famílies, el que vulgui tenir més, com s'ho fa, no? Molt complicat.
En fi, Raül Sánchez és el director de la FANOC, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Pica molta pedra perquè la gent l'escolti, fa moltes coses i en aquest cas, un cop més, doncs, s'ha posat en contacte amb els ajuntaments per enviar-li aquests punts per tenir en compte les ordenances municipals de cara a les famílies nombroses, que haver-les ailes i que esperem que cada cop siguin més, però, sisplau, ajudes per tothom. Raül, gràcies com sempre, bona feina, gràcies.
Gràcies a vosaltres i tant de vols ajuntaments, doncs, ens escoltin.
Que així sigui, bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
I de les famílies nombroses d'aquí a un moment et parlaré de la cronificació de la crisi d'abastiment de medicaments a les farmàcies. Falten més de 930 medicaments. Per què? Li pregunto al president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Es cronifica la crisi d'abastiment de medicaments a les farmàcies. La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya reclama al Ministeri poder canviar la fórmula o la dosi dels medicaments que no arriben per facilitar la vida a la ciutadania i als professionals. Davant d'aquesta notícia, ens posem en contacte amb Antoni Torres, que és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Antoni Torres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant ni més ni menys que de 930 medicaments. Parlem de medicaments d'ús habitual?
Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha medicaments d'ús habitual, n'hi ha altres que no tant, i hi ha altres que molt poc habitual, però tenim una mica de tot. Amb 930 hi ha una mica de tot.
Aquest problema d'abastiment fa anys que s'arrossega, no?
Mira, la primera vegada que jo vaig declarar sobre aquest tema va ser just abans de la pandèmia. O sigui, ja et portava plogut. Després, amb la pandèmia, es va empitjorar, ens hem recuperat una mica i ens mantenim aquí, però empitjorant a poc a poc.
Tu avises de que s'agreujaran els propers anys a causa d'una suma de factors, no?
Sí, al final, això és una suma de tres factors, bàsicament. De més lluny a més a prop, globals, perquè tots els medicaments es fabriquen a l'Índia i a la Xina,
sí.
I aquests països tenen dues costums. Una, que han pujat el seu nivell de vida, amb la qual cosa consumeixen més, per tant, exporten menys, i dos, exporten als països que els donen més benefici econòmic. Això fa que Europa, pues, com que Europa té els preus més baixos que la resta de països, en general, Europa pues, es fa menys. Però dintre d'Europa encara hi ha diferències, perquè Espanya és un dels països que té els preus més baixos, i en Portugal i Malta. I què passa? Pues que si encara ja exportem a Europa, exportar a Espanya encara menys. Això vol dir que deixen Espanya desabastida? No, no. Ells compleixen, per exemple, la malaltia que sigui, pues té, jo què sé, un 4% de malalts. Pues, no? Si es donen el 4 i una mica més. Vale? Amb la qual cosa no tindria que faltar. No tindria que faltar si no passa una d'aquestes dues coses. Que hi hagi un brot d'aquella malaltia, pel que sigui, com va passar l'any passat amb la bronquiolitis dels nanos, que vam esgotar els xarops d'amoxicilina, o bé que no hi hagi exportació de medicaments d'Espanya a Alemanya, per exemple, perquè hi ha medicaments que són 7 o 10 vegades més cars. I això és legal. Això és una normativa de la Unió Europea que ho permet. Llavors, si no passa una d'aquestes dues coses, pues no hi ha problema d'abastiment. Si passa una d'aquestes dues coses, tenim problema d'abastiment.
Antoni, quan una persona va a la farmàcia amb la seva recepta i vol comprar el medicament i no el teniu, imagino que hi ha una xarxa, no, entre vosaltres de demanar-vos entre vosaltres el medicament, no?
Exacte. Nosaltres tenim un sistema que estem tots interconnectats que es diu PharmaHelp, i a través d'aquesta xarxa jo puc demanar tal medicament a veure si alguna farmàcia el té. Si el té, doncs t'envio cap allà, ja te'l donen, te'l dispensen i ja està. El problema ve que a vegades tenim la solució a la mà. Com, jo què sé, imagina't que et recepten amoxicilina 500 mil·lígrams càpsules.
Sí.
I jo no tinc càpsules, no hi ha càpsules, però hi ha comprimits o hi ha sobres. Què passa? Que la legislació actual no ens permet canviar la forma farmacèutica. Forma farmacèutica vol dir xarop, sobres, obfitori, comprimits, càpsules... Sí. Vale? No ens permet fer intercanvi de forma farmacèutica encara que sigui la mateixa dosi. Menys encara ens permet que variar la dosi. Imagina't que ens va passar l'hivern aquell d'any passat. No hi havia amoxicilina a 250... però hi havia comprimits de 500, o càpsules de 500, podies nosaltres, que som els farmacèutics, els més experts en el medicament, que hem fet 5 anys de carrera superior, t'ho juro que sabem dir a la gent que un comprimit de 500, si el divideix per la meitat, són 250. De veritat que ho sabem fer. I clar, llavors, si no tenim aquestes eines, al final el que acaba passant és que la gent la tens que enviar al metge una altra vegada, que li faci una nova recepta, torna a la farmàcia i anem posant la gent dels nervis, el sistema sanitari més carregat de feina perquè li anem enviant gent perquè canvia receptes, el qual els fa molta il·lusió, i tothom content.
Però vosaltres per això reclameu al Ministeri poder fer aquest canvi, canviar la fórmula o la dosi dels medicaments per facilitar la vida, i fins i tot això que dius tu, no? Que si jo vaig amb una recepta, tu puguis tenir la llibertat com a farmacèutic de que ja que tinc la recepta, dir-me, mira, Montse, doncs, com no tinc això, dono això altre que és el mateix, o sigui, i així evitaríem molts mals de cap i fins i tot gent que s'hagi d'esperar a que arribi aquest medicament. I si és un medicament...
La llei ens permet canviar igual per igual, ¿vale? Si tu te'n seten càpsules de 500, jo et puc donar càpsules de 500. però no et puc donar comprimits. Llavors el que demanem és que ens deixin donar comprimits amb la mateixa formulació. O sigui, sí, evidentment, si és amoxicilina, és amoxicilina. O si és el que sigui, és el que sigui. Val? Però, clar, ja no demanem canviar medicament de principi actiu, en absolut.
No.
Ja mantenim el principi actiu, cap problema. L'únic que diguem
és el format.
Ja, si està demostrat que hi ha una falta d'aquell producte, d'aquell format, carai, si tenim de l'altre, permeta'ns que el canviem. Permeta'ns que el canviem i deixem de marejar la gent. Jo entenc que si jo no tinc en aquest moment càpsules i al mercat hi ha càpsules, que no te'l canvi per uns comprimits. Vale, puc entendre. Però si sabem que hi ha molècules que porten mesos que no n'hi ha, ostres, permet que la gent faci aquesta... permet que el professional farmacèutic faci aquest canvi i la gent no s'haurà de marejar amunt i avall.
Perquè no vull ser mal pensada, Antoni, però hi ha molta gent que compra medicaments a través de les xarxes. Després diem, no, és que la gent busca medicaments, però clar, si una persona necessita un medicament que no hi és a la farmàcia perquè hi ha problemes d'abastiment, l'ha de buscar d'una manera o una altra, no?
No, jo el que li dic a aquesta persona és que no se li ocorreixi comprar un medicament a la xarxa.
Ben fet, això està claríssim.
Això és un missatge molt, molt contundent. Per què? Perquè pensa que el mercat de medicaments falsificats o medicaments que es mouen a la xarxa a través de farmàcies falses online està dins dels 10 mercats més importants de tràfic il·legal. O sigui, entre els 10 primers estan els medicaments. Imagina't de què estem parlant, a nivell del món. Aleshores, què passa? Que, i un medicament falsificat, què és? És un medicament que... medicament il·legal pot ser dues coses. Pot ser falsificat o no. Falsificat vol dir que copia a l'original.
Sí.
Val? Però a dins del comprimit tu, o la càpsula tu no tens cap mena de garantia ni idea de què hi ha. I això és falsificat. I il·legal, què vol dir? Que aquell medicament no ve pel circuit legal dels medicaments, per la qual cosa no tens cap garantia ni del principi actiu ni del estat de conservació ni com s'ha mogut. I jo li faria a tothom la mateixa pregunta quan es planteja comprar internet. Si tu et ve una persona que passa pel carrer, però no la coneixes de res, i et dona un got d'aigua i et diu, toma aquesta pastilla, te la prendries?
No.
I en canvi la compres a internet sense saber cap mena de garantia, sense saber res, i te la prens. Baixem les coses a terra. Et prendries una pastilla que et donés algú que no saps qui és, no saps d'on surt? No, doncs per què ho fas amb internet, que tampoc saps res? No, però és que és una farmàcia d'estats d'internet que sí, és il·legal.
Sí,
és il·legal. I és il·legal perquè la legislació europea, tenim totes les farmàcies un segell europeu, que és una creu de color verd, quadrada, que si tu la cliques, t'envia a l'agència de cada país de salut. I allà te'n diu quines farmàcies són legals. Només les farmàcies constituïdes físicament al territori, com les farmàcies del carrer, que tots coneixem, poden tenir una botiga online. Però aquesta botiga online només pot vendre medicaments sense recepta. I t'asseguro que el tràfic de medicaments no està amb els medicaments.
T'entenc. Escolta'm, abans d'acabar, Antoni, hi ha des de Primperan, Voltaren, Efferalgan, són alguns dels medicaments que manquen a moltes farmàcies, però és horrorós saber que hi ha gent que necessita medicació per la diabetis perquè té que medicar-se sí o sí i que s'hagin esgotat a la majoria de llocs perquè hi ha molta gent que se'ls pren per aprimar-se. Per favor.
Aquest és el problema.
Per favor. O sigui...
Sí, el laboratori fabrica el que pot fabricar, ¿vale? Perquè té la seva planta de producció per fer en envasos per tants malalts. Molt bé. Si resulta que aquell medicament s'està utilitzant per coses que no són la malaltia, tenim un problema, perquè, clar, hi ha més demanda que oferta.
Efectivament.
Llavors, tenim un problema, perquè realment aquest medicament és un medicament que se li dona a les persones que és que és el més important que això, La diabetis, tu la pots tractar amb comprimits, molt bé. Si els comprimits et funcionen, et poden donar una insulina injectada, molt bé. Si no funciona la insulina o no la te la regulen prou, pots fer comprimits d'insulina. Però hi ha un grup de malalts que cap de les dues coses, per separat ni combinades, els controla la malaltia. Llavors han sortit aquests medicaments que són per aquests malalts que són els més difícils de controlar. Vale? Si aquest malalt, quan va buscar-se medicació, no el troba, tenim un problema.
En fi, en continuarem parlant. Com sempre, és un plaer, Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres per parlar d'un tema preocupant i d'aquesta manca de medicaments, d'abastiment que hi ha a les farmàcies. Antoni, en continuarem parlant. Gràcies, com sempre. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda i bon cap de setmana a tothom.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Sephora. Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Són 8:45 de la tarda, estàs escoltant La Linterna de COPE Catalunya i Andorra i ara d'aquí a uns moments escoltarem quina és l'última hora informativa més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo a Tarragona perquè la jutgessa que instrueix el cas de l'explosió de l'empresa Iqoxe al gener del 2020 envia a judici a 3 directius de la planta en aquell moment i a la pròpia empresa com a persona jurídica. Recordem que en aquest accident, en aquesta explosió, van morir 3 persones. La jutgessa calcula que les indemnitzacions pujaran a uns 20 milions d'euros i ha donat un termini de 24 hores perquè es dipositi aquesta quantitat com a fiança. El Banc dels Aliments torna a fer una crida per aconseguir voluntaris de cara a la pròxima edició del Gran Recapte, que tindrà lloc els propers 24 i 25 de novembre. De moment s'han inscrit unes 7.000 persones, però caldria el doble, unes 14.000, per poder cobrir tots els punts de recollida d'aliments. De fet, és en aquests punts on s'acostumen a fer més donacions. En l'última edició hi van participar més de 16.000 voluntaris. I Daniel Cirera, president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, li demanarà a l'alcalde Jaume Collboni que retiri el memorial que es va situar davant la prefectura de Via Laietana, un memorial que, recordem, consisteix en unes rajoles on es poden llegir les paraules veritat, justícia, reparació i memòria. Segons el PP, l'Ajuntament no pot confondre els ciutadans fent veure doncs, que els policies que treballen avui en aquesta prefectura tenen comportaments antidemocràtics.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara l'última hora informativa, més pròxima també dels esports. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Aleix, selecció.
Es diu Aleix, de cognom García, juga al Girona i és el primer jugador del Girona Futbol Club convocat per la selecció espanyola absoluta. Luis de la Fuente l'ha cridat pels partits de classificació per l'Eurocopa contra Xipre i contra Geòrgia, la propera finestra FIFA, i per tant, doncs, Aleix García fa història, a la història d'un Girona que, recordem, és l'actual líder de primera divisió i que ara mateix està en ruta cap a Madrid perquè juga demà al camp del Rayo Vallecano. En aquesta llista de la selecció han entrat també els blaugranes Íñigo, Gavi, Ferran i Lamine Yamal, causa baixa Valde. Per ser un altre internacional blaugrana, debuta amb gol amb el primer partit d'Espanya al Mundial sots 17, 2-0 contra Canadà. Parlem de Marc Guiu, ha fet el gol que obria el marcador. El Barça torna demà a la feina, encara Frenkie de Jong no tornarà de cara al partit de Lliga diumenge contra l'Alavés, mentre que l'Espanyol ja s'ha conegut aquesta tarda que la convocatòria per la selecció d'Albània del migcampista Keidi Vare fa que es perdi l'Espanyol Elx d'aquesta jornada, no, la propera del campionat de Lliga. Un apunt de poliesportiu, en una hora, Palau Blaugrana, Eurolliga, fase regular, Barça Estrella Roja, amb Jokubaitis i la Provítola disponibles.
Doncs pendents a tota aquesta informació, senyor Gil, gràcies. Més informació Esports COPE, que vagi bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900 al 900 730906. 900
930-670-93-06. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes. Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso
o
ha llegado gente que dice, me debe, o sea, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante. 159.000
clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición,
puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa, al día siguiente hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades,
más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65 posiblemente, personas físicas 35 empresas, pymes, autónomos también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...?
Sí, 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 tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia
cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar. Depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya es más difícil reflotarla. Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730-906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-73-0906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman, me dicen, Montser, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-73-0906. Los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tiempo de cine.
Eso me pasa a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
¿Sabes qué pasa? ¿Está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. ¿Era un detergente Ariel Oxy o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Let's go, girls.
Avui estem parlant de la professió de detectiu privat. Hi ha hagut un augment de l'interès en aquesta professió, però les pel·lícules no ens expliquen tota la veritat sobre aquest tema. És així, oi? Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Montse. És cert, la televisió i el cinema ens han presentat sempre aquesta professió d'una manera que no s'ajusta completament a la realitat. Comencem primer pels estudis. La Marina Aparicio, estudiant de darrer any de doble grau de Criminologia i Psicologia, ens ha explicat a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra, la diferència entre criminalística i criminologia.
Jo crec que CSI, ¿no?, las series estas estadounidenses, jo crec que també contagien un poc el hecho de, ay, pues a lo mejor criminologia... es esto, ¿no? Es lo que veo en las series. Lo que sale en las series de Estados Unidos es criminalística, que es todo el tema de investigación, pero no tan amplio. Criminología como ciencia engloba muchísimas cosas, como la psicología, pero en sí criminología no solo es lo que vemos en las series.
I també que el present i futur de la professió va encaminat cap a internet i les xarxes socials.
Yo creo que las nuevas tecnologías, ¿no? Al final... todo el tema de internet, ya no solo ciberataques y fraudes, sino también todo el tema de sexting, acoso sexual, ¿no? Que hacen un, bueno, que suben con todo el tema de las redes y ahí yo creo que hay que hacer mucha prevención, hay que vigilar, porque todo el tema de abuso sexual y demás a través de las redes y el ciberbullying sobre todo, ¿no? Porque ya no es el bullying, ¿no? Ya no es en el terreno presente, sino que ya es ciberbullying, ya utilizamos los aparatos electrónicos, ¿no? Yo creo que esto hay que concienciar y hacer algo, porque si no se nos puede ir de las manos y puede ser un poco peligroso.
Però a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra hem pogut conèixer a un detectiu privat en actiu que ens ha valorat l'estat de la professió en l'actualitat.
El sector està en forma, quiero decir que es un sector bastante extenso, bastante amplio, rondamos los activos entre 1.000 y 1.200 profesionales. Ha habido mucho trabajo esta temporada, ha habido mucho trabajo principalmente el área laboral, en el sentido que ha habido un detonante que han sido muchísimas bajas médicas. Yo no había vivido en 30 años nada parecido en cuanto a bajas fingidas, fraude. Es un sector profesionalizado, comparado con otros países de la Unión Europea o terceros países, el detective español tiene una formación universitaria y es un profesional que normalmente, salvo excepciones, está bien preparado.
I de tots els serveis que et pots arribar a imaginar, no hi ha massa glamour amb els més contractats, que són els fraus.
Tema de fraude. El fraude desde las bajas laborales hasta el fraude en las empresas, la pérdida desconocida, empleados que a lo mejor en hostelería se dedican a sacar género, a apropiarse de dinero, a apropiarse en hostelería, en hoteles, pues de a lo mejor noches, estocajes. Entonces el tema del fraude en esta línea y luego también el tema del fraude en todo lo que es el ámbito del derecho.
Todo el mundo tiene en mente las labores que puede hacer un detective privado y, sin embargo, esta profesión es una gran desconocida para el gran público. La imagen de ese individuo con gabardina, sombrero y gafas de sol a lo Colombo, como decía esta mañana junto a Carlos Losada, que está escondido detrás de un periódico, ha dado paso a la de un profesional que sabe utilizar la tecnología para lograr sus objetivos. Hoy vamos a hablar con Francisco Villacampa, que es director del grado de Criminología y Seguridad de la Universidad Abat Oliba Seu. Señor Villacampa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Un detective es un espía?
No, para nada. Cada uno son profesiones diferentes, partiendo de la base que los espías como tal, pues más que espías son agentes de inteligencia. Y bueno, el detective es otra cosa, que cada uno tiene su función y bueno, totalmente diferente.
¿Un detective actúa siempre bajo la ley?
Siempre, debe actuar conforme a la ley, como tienen que hacer todas las miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. El detective igual, tiene una profesión, tiene una regulación y como tal tiene que atenerse a lo que establece la ley, por supuesto.
Uh-huh. ¿Qué labores hacen realmente los detectives privados?
Pues hace una amalgama de labores muy importante. El detective privado pues tiene unas cualificaciones pues para hacer pues investigación, análisis, ahora cada vez más en el ámbito bueno de las empresas, de robos, también en el ámbito ahora informático, en el ámbito de encontrar dobles contabilidades en las empresas, o también ayuda en aspectos a los fuertes cuerpos de seguridad. Y bueno, es una labor muy importante y bueno, más de lo que nos podemos imaginar. Uh-huh. Ya no es como antes, que imaginábamos, como tú decías al comienzo, con gabardina, que bueno, que se encargaba sobre todo en el ámbito relacionado con las infidelidades, etcétera. Y no, ahora hace una labor muy importante.
Uh-huh. ¿Hay algún límite que tiene el detective privado? ¿Hasta dónde puede llegar su trabajo?
Pues el límite, como he dicho anteriormente, lo establece la ley. Están sometidos al imperio de la ley, como todos los ciudadanos y todos los miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, lo que establece la ley, más allá de ahí, no puede sobrepasar sus límites. Si no, uh-huh, estaría incurriendo pues en delito. Y bueno, y también todas las pruebas que tuviese de forma pues eso ilegal pues tampoco servirían para llevarlas a ningún proceso judicial.
El juez, imagino que es en última instancia el encargado de dar validez al informe, ¿no, Francisco?
Claro, los peritajes que pueda hacer un detective privado pues los puede utilizar a las partes, pero siempre y cuando se hayan obtenido de forma legal. Uh-huh. Si no, estaremos rompiendo las bases de un Estado de Derecho.
¿Cuáles son los requisitos que se exigen para poder ejercer esta profesión de detective? Que, por otra parte, cada vez hay más gente. Sobre todo conozco muchas mujeres que quieren dedicarse o ejercer como detective privado.
Sí, hay una habilitación que se establece, bueno, es un examen que se establece por parte, bueno, que por de la, para habilitarte y ejercer la profesión. Y luego hay otras posibilidades de hacer de detective. Según las universidades que se cursa el grado en criminología, como es en el caso de la Universidad de Oliva, una vez que los alumnos acaban de cursar el grado, pues tenemos un convenio con el Ministerio del Interior que habilita a nuestros alumnos a tener ya, digamos, la habilitación propia para ejercer como detectives. Si no, hay exámenes que se tienen que realizar, cursos para habilitarles y que luego pues lo tiene que aprobar el Ministerio del Interior. Mm. Y en este caso, pues la suerte que tenemos aquí en nuestra universidad, que tenemos ese convenio con el Ministerio del Interior, que nuestros alumnos pues pueden ejercer como detectives.
Uh-huh. Imagino que el detective privado, profesor, debe carecer, ¿no?, de antecedentes penales por delitos dolosos y no haber sido sancionado, por lo menos en los 2 o 4 años anteriores, por infracción grave o muy grave.
Claro, bueno, como pasa en este tipo de, pues tiene que cumplir una serie de requisitos y bueno, pues en el caso, pues tener desde el punto de vista antecedentes, pues deben tener un estar entre comillas limpio de cualquier tipo de antecedente policial, lo cual no quiere decir que en este caso los antecedentes penales los puedes haber tenido y luego con el paso del tiempo también se acaban borrando. En principio, pues la habilitación que te supone, se entiende que estás capacitado. ¿Mm? Y que desde el punto de vista pues legal, pues cumple todos los requisitos.
Imagino que tienes que tener un perfil muy concreto, ¿no? Un detective privado tiene que tener una capacidad de atención, resistencia física, ¿no?, por si hay que correr, estabilidad también emocional y una capacidad de adaptación importante.
Bueno, yo creo que sobre todo lo que estamos en detectives del siglo XXI, que sobre todo una capacidad intelectual importante, es decir, que los alumnos, por ejemplo, cuando salen de gran criminología tienen una formación muy muy importante. La criminología es una ciencia multidisciplinar en la cual que los alumnos tienen que ver diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, el derecho penal, la psicología. Mm. Entonces salen muy formados, o sea que no es físicamente, pues no es necesario que tenga una buena formación física, porque lo que es importante es el intelecto. Y la verdad que pues tienen que estar capacitados, por lo que decía al comienzo de esta entrevista, porque tienen que hacer informes, tienen que saber analizar, en este caso, imagínate que tienen que descubrir si las empresas tienen doble contabilidad, si alguien está haciendo una fuga de conocimiento dentro de la empresa, si tienen que hacer análisis forense. Sí. Desde el punto de vista informático y tienen que tener una muy buena formación jurídica, psicológica y bueno, todas las ramas que he comentado. Uh-huh. Que engloba la disciplina de la criminología.
Profesor, ¿cuánto tiempo dura ese grado para estudiar detective privado?
Pues en el caso, yo te hablo desde el punto de vista de la formación universitaria, son 4 años.
¿Sí?
El curso que tienes que tener para ejercer como detective privado, exactamente no sé el número de tiempo, no te mentiría si dijese. ¿Sí? Lo contrario. Yo creo que es un año, pero perdona que no te pueda responder con certeza esta pregunta, pero en el caso de... El título que habilita para ejercer desde detective, si lo haces en la universidad, son 4 años.
Uh-huh. Hablaba yo antes de los perfiles y te hablaba yo de mujeres. Es una profesión que llama mucho la atención a mujeres jóvenes.
Sí. La verdad es que en nuestra universidad, por ejemplo, tenemos un número muy alto de mujeres que estudian criminología y luego se dedican a ejercer como detectives. Porque como ya te da una amplia gama de posibilidades en el mundo laboral y bueno, pues la verdad que sí, estamos encontrándonos que cada vez es más atractivo para las mujeres y bienvenido porque la verdad están muy capacitadas y hacen su trabajo muy bien y bueno, pues. Uh-huh. Muy contentos en la universidad que tengamos un número muy alto de estudiantes que luego se dedican a ejercer como detectives.
Desde luego, antes nos comentaba una compañera que en España hay más de 4.300 detectives y más de 1.200 despachos de detectives. No sé si sí. Tú lo ves mucho o poco.
Pues a veces sucede cuando hay un boom, pues a lo mejor hay muchos despachos, muchos detectives y puede ser que haya un colapso en la profesión, pero al final, como pasa en todas las profesiones, los buenos son los que triunfan y si aquellos que estén preparados pues van a tener muchas oportunidades de encontrar un trabajo relacionado con el detective privado. Y bueno, y al final cuando hace esas entrevistas en los despachos se quedan con los buenos y con lo cual. Claro. Yo creo que el que haya muchos despachos también fomenta la competencia y cuando hay más competencia pues la gente se prepara más. Uh-huh. Y yo creo que bienvenido sea.
Desde luego hay muchísimas salidas una vez estudiado este criminología, porque los detectives después pueden trabajar incluso para mutuas, aseguradoras, instituciones financieras, despachos de abogados, empresas de seguridad, sí. O sea que abarca un gran abanico esto.
Sí, por supuesto, como tú has mencionado, todas las posibilidades que hay en este ámbito financiero, ámbito de seguridad, ámbito de seguros, las empresas de retail, o sea, las grandes empresas de bueno, textiles, centros comerciales, pues se demandan las empresas detectives para ver si, como decía anteriormente, pues si hay tantos robos o hurtos dentro de las empresas, o sobre todo salida de información,
claro.
Cuando se pues hay, pues eso, se está saliendo dinero de la empresa a través de contabilidades falsas.
Falsificación de marcas, de...
Por supuesto, claro. Entonces hacen un trabajo muy importante y, como decía anteriormente, tienes que estar muy preparado, porque para hacer un análisis contable o un análisis forense informático, pues son profesiones sí. que requieren conocimiento no solo durante el grado, sino que luego pues esa formación tiene que ser continua, pues ampliando el conocimiento en aquellas áreas que en las cuales estás especializado.
Pues nos ha quedado clarísimo y hemos desmitificado un poco aquello del detective con la gabardina detrás de un diario y además, sobre todo, siguiendo a gente infiel, que a ver la Ayla, pero que va mucho más allá todo este mundo. Le agradezco muchísimo a Francisco Villacampa, director de grado en Criminología y Seguridad de la Universidad Abat Oliba CEU, por haber estado con nosotros. En cualquier momento, si necesitamos un detective, ya sabemos a dónde dirigirnos. Gracias, Francisco, un abrazo.
Era un placer. Muchas gracias y un placer estar con vosotros.
Xavi, preocupat per recuperar el joc de l'equip. I nosaltres ho seguim de molt a prop amb els números 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça a la vez.
Manolo Olivero, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a Cope Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
I fins aquí arriba la linterna des de Catalunya. Una salutació de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. I ara, Àngel Espósito, continua amb la linterna i l'actualitat del dia. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
Hoy nada mejor que poder decir a todos, trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos, gracias por volver a vernos con alegría e ilusión. Pinter y Pintegran os esperamos como siempre con los brazos abiertos. Un abrazo, lo dice Carlos de Pinter y Pintegran, el amigo de todos.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Quieres tener un buen descanso? En Hipoyagán encontrarás el colchón ideal y más adecuado para ti. Hemos seleccionado tres marcas de colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas a precios excepcionales. Colchón matrimonio Visco Isoelástica modelo Excellent, 199 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menage, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010.